El cafè de la ràdio, la recepta per assaborir l'actualitat.
Passen 2 minuts de 2:15 de 10, som a Ràdio Sabadell, al Cafè de la Ràdio. Avui toca debat de política municipal amb els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament, perquè ahir hi va haver-hi ple, al Saló de Plens. Saludem Eloi Cortés, portaveu adjunt del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, bon dia.
Molt bon dia.
Lluís Pere Arnau, regidor de la Crida per Sabadell, bon dia.
Bon dia.
I Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir al ple es va aprovar la congelació de les ordenances fiscals pel 2023 i van votar a favor el PSC, Junts i la regidora no adscrita Marta Morell. És un acord que es va pactar l'any passat, una condició que va posar Junts per aprovar els pressupostos, una congelació que justifica per l'actual context d'inflació com una mesura per ajudar famílies i empreses. Des de l'oposició es critica que la decisió estigués presa des de l'any passat, que la congelació s'apliqui a tothom per igual, o també s'ha preguntat què n'opinen de tot plegat els tècnics municipals. Seria el primer tema del debat d'avui. Si vol començar, senyor Cortés, vostè mateix.
Molt bé, doncs, breument, aquí es donen dos condicionants que ens porten a prendre aquesta decisió. Hi ha un acord polític, com bé dèieu, en aquest cas amb Junts per Sabadell, i després el context. És a dir, encara que hi hagués hagut un acord de l'any passat, evidentment el que ens fa prendre la decisió és també el context, una situació d'inflació, d'increment dels preus per les famílies, i això és el que ens porta a prendre aquesta decisió de congelar les taxes i les ordenances per aquest exercici del 2023. Tot i això, moltes incògnites a sobre, perquè sabem l'impacte que ha tingut la plusvàlua, estem pendents, o en tot cas reclamem des de l'Ajuntament que es compensi per part del govern d'Espanya aquest forat que se'ns ha causat, i per tant aquí hi ha una sèrie d'incògnites que ara mateix no podem despejar, diguéssim, i que fins que no avanci l'any vinent no les podrem despejar. Però en tot cas aquesta proposta, doncs, com deia, un acord polític i també una situació que ens va fer pensar que era dient congelar les taxes per no carregar-ho més sobre les famílies i empreses.
Senyor Fernández?
Com vostè molt bé ha dit, no, cap sorpresa, perquè és un acord que es va pactar ja l'any passat, de que en l'any preelectoral, uns mesos abans d'eleccions, millor no pugem molt impostos, no? Mai és popular aquest tipus de coses. I això va pactar, i a la ciutat ja se li va aplicar, com jo mateix vaig dir-ho l'any passat, el sablazo del 6% en total d'increment d'impostos en aquest mandat. Això és el que ha passat en aquest mandat, un 6%. Ara, nosaltres no vam abstenir, i no vam abstenir bàsicament perquè creiem que quan tu ets una força, com en el nostre cas, d'esquerres i progressista, entens que en situacions com la que estem vivint es pot fer molt més de lo que s'ha fet. Congelar de forma lineal no necessàriament és el més just, perquè hi ha gent que en aquesta ciutat guanya i guanya molt bé, i té ingressos. I en aquest moment tenim una situació, i això s'ha de reconèixer, hi ha una situació nova, complicada, i que també pot arribar a hipotecar bona part del proper mandat. No sabem com acabarà tota la situació inflacionària, no sabem si realment es compliran, i espero que no, aquestes previsions que ens fan molts experts fatídiques de cara a la tardor i a l'hivern. Per tant, creiem que va haver, com us hem dit en tot aquest mandat, la poca valentia política de poder assumir, bueno, pot ser que el que tingui més pegui més i el que tingui menys pagui menys, no? Una cosa tan bàsica com aquesta. O tocar ordenances per poder beneficiar aquells col·lectius més pobres. I faig servir la paraula pobre perquè una veïna me va escriure i va felicitar, va felicitar al regidor Barroso, que va parlar de pobres i no va fer servir eufemismos estranys, vulnerables i coses estranyes que la gent no entén. I per això faig servir la paraula pobre.
Des de la Crida, senyor Pere Arnau, què en pensen?
Doncs bé, és una, com s'ha dit, una congelació anunciada ja de l'any passat, no és cap novetat. S'ha perdut una oportunitat per modular doncs, el tema dels tributs, de la fiscalització, del tema fiscal. A les rendes més altes sempre se'ls pot demanar una mica més i tenir en compte les més baixes en el sentit de congelar-les o intentar afavorir-les. Tenim, com s'ha dit des del govern, qüestions sobre la taula que hem de reclamar de diners, no?, a l'Estat amb el tema del transport públic, no?, per exemple, que s'està fent un... que ja veurem com es resoldran, però que en tot cas també hauríem de tenir previst uns ingressos per poder anar fent tota l'activitat de l'Ajuntament. I bé, jo, també a part d'això hi ha el tema de recuperar la possibilitat dels plans de pagament fraccionat, no?, que es feien abans i que ara l'Estat ha cedit el tema de tributs a la Diputació, encara no s'ha recuperat aquesta possibilitat. Creiem que això no és estrictament ordenances fiscals, però també és una qüestió relacionada. Creiem que tot això sí que caldria, davant del context del panorama en què anem, doncs s'hauria d'intentar de fer tot el màxim d'esforços per recuperar-lo.
I acabem aquesta ronda, senyor Hernández, per part de Ciutadans.
Sí, aquí ens hem de preguntar quin és l'element nuclear per arribar a la decisió de congelar els impostos i les taxes d'aquest any. És la crisi energètica que suposa ara mateix tenir una inflació que ronda el 10%? No. És la crisi vinculada a aquesta inflació que han pujat els tipus d'interès i, per tant, la gent que ara se la revisa les seves hipoteques variables podran pagar un mínim de 200 euros més mensual? No és l'element. Per tant, l'únic element nuclear que fa que aquest any no es pugin les taxes d'impostos és que d'aquí 8 mesos hi ha eleccions municipals. I això ho sabíem l'any passat, perquè també es va anunciar per la pròpia una tinenta d'alcaldessa, que en any electoral no es posen els impostos, i que al final, si mires, no només a Sabadell, sinó a molts municipis d'Espanya, què passa l'any preelectoral, doncs normalment passa això. Els impostos es pugen el primer any, el segon any i el tercer any, i l'últim any doncs no es pugen. És una cosa que... no parlem de colors polítics, vull dir, aquí crec que estem tots en el ajo, per dir-ho d'alguna manera. A partir d'aquí, quina és la nostra crítica? Pues la mateixa que hem fet des del minut 1, que no es fa una diferència entre col·lectius, no es fan detalls per a la gent que ho passa més malament, sinó que és tot lineal. Bueno, rectifico, el primer any sí que vas fer una diferència. Es va pujar més els impostos a les famílies i treballadors que no a les empreses, aquest govern progressista. El primer any es va pujar més els impostos als treballadors i a les famílies que no a les empreses, perquè era un acord amb Junts per Sabadell, però la nostra crítica era això, que no es fa diferència. Vull dir, la persona que ha de pagar un IBI alt perquè té un casoplón no li ve de pagar un percentatge d'un 1% més, però el veí que viu en un pis de 50 metres quadrats que té un, sí que li ve a lo millor d'una petita quantitat. Per tant, aquesta és la crítica, que no es fa diferència i és tot molt lineal.
Què ens responen, senyor Cortés?
No, en tot cas, aquí podríem entrar en un debat sobre, no, quins són els impostos que més pesen a l'hora de quadrar el pressupost municipal. Perquè al final els municipis, és a dir, tenim capacitat de regular la fiscalitat i segurament hem de caminar cap a mecanismes més progressius. Ja hi ha mecanismes com la progressivitat de les escoles bressol. Però no hem d'oblidar que la capacitat de fixar-nos més per les situacions de renda o gravar altres situacions no la tenim. Per exemple, al final nosaltres no decidim sobre gravar les rendes del treball o gravar les rendes del capital. Això ho decideix la Generalitat, o en aquest cas el govern d'Espanya, no? I per tant, crec que també hem de ser conscients de la nostra limitació a l'hora de jugar amb els impostos i de com fem microcirurgia per repartir més o millor la càrrega. I aquí ve dues reflexions. Una, el finançament dels municipis s'ha de millorar. Jo crec que aquí altres vegades hi ha hagut acord a nivell del ple per reclamar un millor finançament i perquè es compensin situacions com la de la plusvàlua, que ens ha deixat a tots els ajuntaments en una situació molt, molt delicada. I, per tant, aquesta és una situació que no arreglarem nosaltres sols. Ara, mentre estàvem parlant, que hi ha la pantalla al darrere, hi havia tota una sèrie de mesures anunciades per part del govern d'Espanya. Sigui quin sigui el color polític, és cert que a vegades hi ha mesures que ens acaben perjudicant en els municipis, i per tant aquí jo crec que també hem de posar el focus a qui té realment la solució, i en aquest cas doncs, una compensació de la plusvàlua és una necessitat que tenim Sabadell i la resta de municipis del país.
Em deia el senyor Fernández que volia intervenir també.
Sí, bueno, bàsicament aquí hi ha hagut una coincidència entre els que estem aquí. Jo, senyor Hernández, per fer una reflexió, però no en la seva línia, no per entrar a discutir amb vostè, lo del progressista, no? Bueno, autodenominar-se progressista, jo me puc autodenominar moltes coses, però al final els nostres millors discursos són els nostres fets. Jo personalment ja fa temps que jo no considero a determinats partits que s'anomenen d'esquerres o progressistes realment progressistes, perquè en les seves polítiques no hi ha diferència a moltes opcions ideològiques, com pot ser una opció liberal o conservadora. És en el cas de Sabadell. En el cas de Sabadell no s'ha fet, i el senyor Cortés ara va intentar ara posar tots els problemes que tenen altres administracions, però al final amb les eines que tenim podem fer, i tant que podem fer. No és veritat que no podem fer. I tant que podem fer. Ara, quan tu fas, te la jugues per una idea de societat o de ciutat que tu tens, i en el tema dels impostos és fonamental. I aquí la idea és clara, que tothom continuï pagant igual. Això té diversos problemes, i ara jo estic preocupat també per el futur. Per què? Perquè aquesta decisió, en aquest context, on tenim el que ha dit el senyor Cortés, el de les plusvàlues, que nosaltres ja també ho vam manifestar l'any passat quan se va aprovar, el perill de tot això. Dos, tenim el tema de l'acord de la pujada de salaris dels treballadors públics. Això impacta, i és un impacte molt potent. Val? I sobretot quan penses en el pressupost del municipi, que el capítol 1, per als oients, el capítol 1 són els recursos humans, els sous, és una part molt important, molt important. Per tant, pot tenir un impacte de molts milions d'euros aquesta pujada, i d'algun lloc ha de sortir. Per tant, i aquí sí també li dono la raó al senyor Cortés, perquè nosaltres sempre hem estat així, hem d'exigir a l'Estat que pugui complementar i posar diners al món local, perquè aquesta situació, evidentment, no cal ser economista, és insostenible en el futur.
Sí, dos temes que han tocat el senyor Cortés i el senyor Fernández. Des d'un punt de vista comptable, no s'entén que aquest any un ajuntament, que tenim el problema de les plusvàlues, que ara tindrem un augment addicional del sou dels funcionaris, podrem tancar l'any aproximadament en un forat de 10 milions d'euros. És a dir, d'un punt de vista comptable no té sentit que es congelin els impostos. De fet, si no hi haguessin eleccions l'any vinent, els impostos es pujarien. Per què? Perquè és un sotrac econòmic que tu pots passar, perquè afortunadament la deuta de l'Ajuntament està controlada, però has de vigilar que no es reprodueixi. No és un problema que sigui culpa del govern, perquè tenim un infrafinançament històric, i també a veure com solucionem o com compensa el govern la davallada de la plusvàlua. I del que comentava el senyor Fernández, del tema de la progressivitat dels impostos, que jo estic d'acord, inclús sent més, almenys una mica més liberal que ell, però el tema de l'IRPF, que té un tram autonòmic molt important, jo li recordo que el tram autonòmic de l'IRPF de la Generalitat de Catalunya, a qui més castiga és a les rentes baixes, en comparativa amb la resta de comunitats autònomes. És el tram alt ho té més baix que la resta de comunitats, de mitjana parlo, si treus Madrid, però el tram baix ho té molt més alt que la resta de comunitats autònomes. Per tant, és una cosa que no sé si que estan esperant vostès que surti del govern Junts per poder fer aquesta mesura progressista o què, però és important perquè això també és progressista, que el tram d'autonomia de l'IRPF beneficiï a les rentes més baixes o als pobres.
Jo molt ràpidament, recordar aquestes últimes setmanes hi ha hagut un debat una mica, des del meu punt de vista, marciano, no? Que és com aquesta mena de subhasta de veure qui baixa més els impostos en diferents comunitats autònomes. No? Mentrestant estem aquí a nivell municipal posant l'alerta sobre una situació que podem, no, dir si pujant les ordenances aquest any ho haguéssim arreglat o no, però al final amb un forat de la plusvàlua de tants milions d'euros, segurament no s'haurien de pujar les ordenances un 25% per arreglar-lo nosaltres sols, no? Per tant, això, que aquí hi ha com aquesta disfunció, que hi ha uns debats i aquesta mena de subhasta de veure qui baixa més els impostos, mentrestant des del món municipal estem reclamant que se'ns arregli per continuar com estàvem. I l'altra, doncs, que quan vinguin els pressupostos, ja debatrem els pressupostos i ja explicarem d'on venen els ingressos i quines són les partides que augmenten i quines són les que disminueixin perquè es vegin les prioritats d'aquest govern.
Avui, per part de Junts per Sabadell, no ha pogut venir el seu portaveu, s'ha excusat Lluís Matas. Crec que ahir deia textualment que l'administració s'hauria d'estrènyer el cinturó l'any vinent. Què en pensen, senyor Pere Arnau?
Jo, que l'administració s'ha d'estrenyar el cinturó quan tenim una ciutat que no baixa dels 11.000 aturats registrats, no? Un índex d'atur, una taxa d'atur de l'11%, per sobre de l'11%, de fa temps. I, o sigui, que vol dir que hi ha molta feina a fer a nivell de promoció econòmica, que fins i tot a nivell del social jo crec que seguim, i podem parlar després quan parlem de la moció sobre els comptadors provisionals d'aigua, tenim els serveis socials des d'un model anclats des de fa sempre, que encara que vam intentar-ho canviar, però ancorats en una perspectiva de beneficència i que no aconseguim canviar aquesta perspectiva, en la que no es tracta com a ciutadans ciutadans pobres, que explicava abans el regidor Fernández, doncs que no els tractem com a realment ciutadans amb drets, perquè els estem negant drets per la seva condició social. Doncs jo crec que amb aquestes necessitats que hi ha a la ciutat, és evident que hem de fer, que no és un moment per estrènyer el cinturó, en aquest sentit, de fer coses de cara a la ciutat. Sí que hi ha d'haver-hi estrènyer el cinturó, o ha d'haver-hi una certa austeritat en el que són coses més supèrflues, més, bueno, doncs potser hi ha algunes qüestions que llueixen molt de cara a fer-se autobombo i que potser no cal tirar la casa per la finestra en aquestes qüestions, però sí que hi ha tota una sèrie d'elements que són realment les importants en les que cal que l'Ajuntament tingui capacitat per incidir.
Senyor Fernández?
El senyor Matas no està, per tant no entraré en el senyor Matas, però el concepte, entrem al concepte, és el clàssic concepte de les forces conservadores i reaccionàries i liberals, que sempre van a atacar. Quan te diuen això de que te has d'ajustar el cinturón, tots sabem el que vol dir. Vol dir menys polítiques socials e impactar menys en la gent que està més desfavorida. És això. Jo li diria a l'Ajuntament, jo no diria això, jo el que diria és, escolti, revisem les despeses que fem i posem-les, aquestes despeses, per prioritzar això que impacta en la gent. I pot ser, per exemple, en lloc de tenir, donaré un exemple, un equip de 15 persones per a comunicació de l'Ajuntament, 15 persones, potser, podríem tenir 7 d'aquestes persones destinades a altre tipus de funcions. O també podríem revisar a on van els diners que estem posant en determinats esdeveniments. Quan ens han costat determinats esdeveniments que són part del pacte entre el PSC i Junts? Quan ens ha costat, per exemple, aquesta fira japonesa en la Gran Via? Quants diners de tots ens han costat? I qui s'ha beneficiat? Això és dir, miri, està molt bé intentar fer coses en una determinada línia, però pot ser que ara ha arribat el moment de prioritzar altres coses. Pot ser, el Nadal és molt bonic i a mi m'agrada molt, però pot ser que un milió i mig no l'hem de pensar. Potser, vaja, no sé, potser que hi ha alguna altra prioritat. Potser. Jo penso que sí. Per tant, jo no estic d'acord en el concepte com a concepte, el que sí puc estar d'acord és a on prioritzem la despesa. I, evidentment, hem de prioritzar-la allà on impacta la majoria de la gent. I és això el que jo sí critico al govern actual, que a canvi de los vots d'un determinat partit ha oblidat determinades promeses que ha fet i els diners estan posats potser en llocs on nosaltres mai els posaríem.
El senyor Matas no hi és, però jo li dono el benefici del dubte i, per tant, si s'ha d'estrenyar el cinturó, pues, jo espero que quan vinguin els pressupostos ens digui doncs, que l'últim any no és necessari els dos assessors que té, que són 100.000 euros a l'any, i que fruit de caure aquestes dues programes, també els caps d'àrea que automàticament s'incorporen, doncs torni als seus respectius llocs, i per tant hi ha aquí també un pressupost addicional, i que aquests treballadors que estan en aquesta àrea tornin també els seus respectives àrees on s'hauria de reforçar l'Ajuntament. Per tant, estaríem parlant de fer un estalvi de 200.000 euros, que jo crec que anirien bé només pensant en aquesta àrea. Després suposo que es poden ensenyar el cinturó en d'altres coses. Ho dic per no afectar a la ciutadania. Però li donarem el benefici del dubte al senyor Matas quan s'expliqui a veure com s'estrenya el cinturó, però donem idees que no afectin a la classe mitjana treballadora, que ara està molt de moda dir aquesta frase.
Perdona, Hernández, 400.000 euros, més de 400.000 euros en dos assessors en el mandat,
Sí, però el que ja ha passat, ja ha passat, però jo, per donar-li el benefici del dubte al senyor Mata, li dic, mira, aquest últim any, mira, jo faig aquest oferiment, no? I seria una reducció, pues, que aniria molt bé.
Senyor Cortés.
Sí, deixant una mica enrere aquesta mena de populisme que aquí cessant dos assessors hi hauria un estalvi, seria mínim i tampoc ens arreglaria res, senyors Fernández i Hernández. El pressupost d'acció social està al voltant dels 22-23 milions d'euros aquest any. No ha parat de pujar des del primer mandat i, en tot cas, no puc desvetllar coses del pressupost, però ja els puc dir que farà un salt important. I per tant això és, aquestes xifres que deien, és la xocolata del lloro. Suposa, no arriba ni al 2% a aquests 400.000 euros que deien del pressupost global d'acció social comparativament, i ens arreglaria molt poca part. I per tant les prioritats són on són. També quan ara parlem d'aquestes partides posem-les en comparativa amb les partides que realment importen, com per exemple les partides d'educació, les partides d'acció social, que com deia no paren de créixer, aquest any també faran un salt important, perquè aleshores estem enganyant la ciutadania fent-li creure que hi ha una gran part del pressupost que se'n va en aquestes altres partides de promoció de la ciutat i de turisme.
Sí, senyor Fernández, si vol fer un últim...
Sí, perquè niego la major. A veure, 400.000 euros, que acá diuen tan... Suposo que el senyor Cortés parla com que no fossin diners. Suposo que perquè no són d'ells, perquè a mi m'agradaria tenir 400.000 euros, que no els tinc, com a la majoria de la gent. És molts diners, són molts diners. Ja no li parlaré de com impactaria en el servei social, que vostè i jo coneixem molt bé com impactaria. Parlaré d'altra cosa. S'imaginen aquests 400.000 euros posats, per exemple, al servei de la petita empresa o del petit comerç de la nostra ciutat per ajudar-los en aquest moment? Jo me l'imagino, i la gent de fora se l'imagina. Pues mire, aquí hay una forma de, por ejemplo, estalviar y posar diners al servei de la gent, i no de acords polítics, de qüestions que són màgiques i que ningú realment li importa ni que impacten realment en la vida de la gent. Anem a fer servir els recursos de tots realment a fer política de debò i que impacte de debò. No parlo de política social, Estic parlant ara de com generem ocupació, de com donem suport a los que estan treballant en aquesta ciutat. Més de 400.000 euros són molts diners, moltíssim diners. I per exemple... Ah, ja està acabat? Bueno.
Cabi l'argument, bueno, sí.
I podria seguir explicant-li més. Podria explicar-li, per exemple, la necessitat que tenim de reforçar, per exemple, el Departament de Llicències en aquesta ciutat, que és un desastre. És un desastre. Aquí ningú pot invertir ni posar-se a treballar per totes les traves. Posem els recursos. En lloc de tenir tanta gent per fer fotos, comunicació, guardaespaldes i no sé què, oiga, posi-los al servei de la gent. Posi-los al servei de la gent.
Fernández, el marcador de populisme i de demagogia se li ha disparat.
La alcaldessa que l'acompanyen, dos, los vull al carrer.
Si que vostè, alcalde, que vostè no critiqui les fotos, senyor quan Fernández, alcalde, em sembla...
Quan
vamos,
jo sigui alcalde, si te la foto me la faig jo. Me la faig jo, no me la paga vostè ni ningú de los ciudadanos.
Ah, no som un sou de l'Ajuntament?
No, som els meus militants.
El seu assessor?
I a més, li diré una cosa. Los dos policies...
No el paga l'Ajuntament, el seu assessor?
Los dos policies que té l'alcaldessa al carrer, que lo necessitem per a garantir seguretat. Aquí, si jo sóc alcalde, les asseguro que no tindré guardaespaldes. No són necessaris en Sabadell.
Bueno, queda clar. Si algú més vol afegir alguna cosa per part de les altres formacions...
Jo només la reflexió que havia fet, que sé que al senyor Cortés a vegades li agrada dir-me populista, que sí, és un momento simpàtic perquè ell sap que no ho soc, però era només, i ho dic, i ho dic en sèrio, de que quan el senyor Mata ens expliqui d'on vol reduir el pressupost municipal, doncs ja veurem, no?, de si és el xocolata de l'oro o no. Jo ja entenc que la partida que vostè té no és difícil que redueixi, no? Que l'objectiu hauria de ser reduir-lo, però en el context econòmic que tenim serà complicat. Però ho dic en sèrio, que quan el senyor Matens expliqui d'on ell reduiria, doncs fer aquesta anàlisi, no una anàlisi global, que al final és sí que podríem entrar, com diu, és molt fàcil fer populisme, però jo volia circunscriure a l'opinió del senyor Matas d'on reduiria ell el pressupost.
Va, seguim parlant de recursos i de com s'inverteixen, perquè ahir també es va aprovar una ampliació del capital de Vimussa per 2,4 milions d'euros per construir més pisos de lloguer social a la ciutat. Serà la tercera ampliació des del 2019, amb 4, 5 i ara 2,4 milions, una mesura que s'ha aprovat per unanimitat. Senyor Cortés, si vol començar vostè, ja que és el regidor de l'àrea.
Doncs sí, com ahir vam explicar, això veu d'un pla de promoció de l'habitatge aprovat el 20 de maig del 2019, que és un document molt tècnic i molt econòmic, on s'explica doncs el funcionament i els comptes d'explotació de totes les promocions, no? I llavors es deriva d'aquí doncs tota una sèrie de fonts de finançament. Una d'elles és aquestes ampliacions de capital 2019, 2020 i 2022, que el que fan és injectar aquests diners directament a Vimussa per tenir, per dir-ho així, cash i poder construir habitatge i sobretot fer viables les promocions, perquè les promocions de lloguer protegit necessiten una injecció pública, sigui doncs des de l'Ajuntament o des d'altres administracions, perquè siguin viables, perquè si no, com que tenen els lloguers topats, costa que surtin els números. I això s'assuma doncs a la resta de recursos que hem anat aconseguint, 1,6 milions d'euros per part de la Generalitat, 1,2 milions d'euros que l'any vinent ens aportarà el Ministeri de Transports i que, per tant, ens ha de fer possible i fer que cada cop es vegin més edificis en construcció, edificis municipals en construcció arreu de la ciutat.
Senyor Pere Arnau, que és el que tenen de moment menys possessió en aquest debat.
No, bueno, aquí en el tema aquest d'habitatge, jo he sentit alguna reflexió de l'alcaldessa en el sentit que els mandats de 4 anys queden curts, perquè moltes de les coses que inicien ells ara doncs no es podran veure materialitzades dins del mandat o iniciades la construcció dins del mandat. I és una reflexió doncs, que s'entén, no? Perquè els que hem estat al govern també ho hem experimentat, però llavors ens sobta la incapacitat que hi ha per part del grup de govern del PSC de reconèixer que alguns projectes, alguna de les promocions que hi ha d'habitatge doncs, venen del mandat anterior, com és normal, no? Llavors, bueno, em sorprèn aquesta incapacitat, suposo que està dins del llibret de comunicació que tenen, no? De dir, no, el govern anterior no va fer res i tot...
No m'escolten al ple, senyor Pere Arnau.
Sí que l'escolto, i no sé, a vegades, i no només al ple, sinó fora del ple. En tot cas, també, nosaltres, com hi ha el pla del local d'habitatge, que es va aprovar en el mandat anterior, que hi havia moltes altres promocions, una que s'ha fet s'ha fet el projecte és el de la Roureda, però hi havia altres projectes...
La Roureda no estava en el pla local d'habitatge, senyor...
No està al pla local de l'habitatge. Doncs han fet... Bueno,
ho dic perquè sapiguem del que parlem. Bueno,
doncs han fet una, però dins del pla local d'habitatge n'hi havia d'altres que, com aquesta del pla de Roureda, que estem totalment d'acord, que encara que no estigui al pla de local de l'habitatge estem totalment d'acord que es faci, doncs al pla local d'habitatge hi havia d'altres com aquesta que es podien haver també posat mitjans perquè es fes el projecte, no? Per tant, bueno, al final doncs valorem el que s'hagi fet des d'aquest govern, evidentment tot el que vagi a favor de l'habitatge públic de lloguer ens estem a favor, però també considerem que hi havia altres coses que ja s'estaven planejant o estaven com a mínim en aquest pla del local de l'habitatge que també es podien haver començat a iniciar.
Sí, jo, a veure, en primer lloc, aquest punt nosaltres li vam donar suport, aquest és un tema que ve del mandat passat. Hem de recordar a la gent que quan nosaltres vam assumir Vimussa tenia una situació calamitosa, venia de la pitjor crisi que va tenir l'empresa pública de construcció, gairebé al punt d'arribar gairebé a la fallida, i la responsable política d'aquell moment del desastre és qui avui ostenta l'alcaldia, la senyora Marta Ferrés. Ho dic perquè aquí sembla que ens oblidem de les coses. Amb tota aquesta dificultat, en el mandat passat es va programar una sèrie d'accions per enfortir, perquè creiem en la construcció de l'habitatge públic, i vaja si creiem, no? Però a mi me preocupa algo de fons. Jo ara no discutiré quin ha fet més, quin ha fet menys, perquè tinc per dir diverses coses, però me les estalviaré de moment. Però sí aniré a una reflexió que em sembla que és la més important. Me preocupa molt la falta de capacitat que té l'administració pública per poder donar respostes reals al drama de l'habitatge a la ciutat i al país en general i al conjunt de l'Estat, no? És un drama. un drama real, no? Miri, li posaré un exemple. Els únics pisos nous que veurem en aquest mandat són els 51 pisos aquests de fusta que la gent veu pel carrer, els que estan en Francesc Layret i carretera Barcelona. Això és l'únic que veurem inaugurat nou, de construcció nova, en aquest mandat. No veurem cap altra cosa. 51. Han passat gairebé molts anys.
53,
d'igual, senyor Cortés. En la immensitat de la tragèdia... Siguem però bueno, precisos, no importa. Siguem precisos. Bueno, això seré molt preciso, ja que me provoca. 500 pisos heu promès en aquest mandat i l'únic que veurem seran 53, té raó, 53, i doni les gràcies a la senyora Glòria Rubio i doni les gràcies al govern de transformació, perquè jo quan sigui alcalde, si realment veig pisos que vosaltres heu projectat, les donaré les gràcies, perquè així és com s'ha de fer la política en aquest país i en aquesta ciutat, la nova política.
Senyor Hernández?
Sí, al final quan parlem d'habitatge parlem, jo crec, de l'element més important que defineix pues l'oportunitat o la situació d'un ciutadà, d'una persona. És l'element de desigualtat més important que crec que hi ha. I per tant, qualsevol política de qualsevol govern, jo crec que la més important ha de ser l'habitatge. Quan parlem de pobres o de persones vulnerables, al final parlem de l'accés a l'habitatge. El que té la sort de tenir un pis o ja té una hipoteca que la pot pagar de manera correcta, no cap problema, però veiem persones que poden tenir una parella, que poden tenir dos sous i que no poden tenir accés a l'habitatge, i veiem persones que per la seva situació econòmica ja ni s'imaginen, no? tenir aquesta oportunitat. Per tant, és l'element més important. Més enllà després de la discussió política que podem treure de quan es van fer en un mandat, quan en l'altre, perquè si el procés d'administració és més llarg, si perquè es van dedicar a altres coses, això és un tema que ja ha passat, però el cert és que la ciutat necessita inversió no només local. Crec que s'han fet bons acords. L'altre dia presentava un que és la primera vegada de la història, no?, que el Ministeri ens dona almenys en aquesta nova entitat metropolitana, però fa falta que l'Estat, fa falta que l'autonomia, i crec que els dos són deficitaris d'aquesta aposta per l'habitatge públic, i que els ajuntaments ho facin, perquè és, ja et dic, aquí al senyor Cortés li podem donar el doble de pressupost a Acció Social, però que si no tenim una solució habitacional el drama continua.
I no només el tema de l'habitatge, sinó que a vegades hi ha una cosa de fons que des del municipi no podem resoldre, que són els ingressos. Vull dir que al final aquí també podem incrementar el parc d'habitatge, podem posar més ajudes socials, però si els ingressos, si els sous no s'incrementen i són més dignes, hi haurà doncs una part d'aquest plan, diguéssim, que no funcionarà. Jo, senyor Pere Arnau, jo ja ho vaig dir en el ple, les dues promocions de carretera Barcelona i Francesc Layret, aquests 53 habitatges, per ser precisos, es van projectar en el mandat passat. La resta de promocions que hi havia en el pla de promoció d'habitatge ja estaven planificades abans de que vostès entressin. Hi havia 369 habitatges que ja estaven planificats, en alguns casos fins i tot projectats, ja havien tingut la llicència d'obres abans de que vostès entressin, i no es va moure ni una pedra. I Roureda no estava ni en el pla local d'habitatge ni en el pla de promoció de l'habitatge, i l'hem dissenyat des de zero en aquest govern, vull dir, per tenir clara la informació. Per tant, vostès van projectar 53 habitatges, que són els que s'estan construint ara. No només és la construcció d'habitatges, i esperem que a principis d'any vinent comenci la construcció de 108 habitatges a Can Gambús 2, sinó també és la compra. En aquest mandat hem comprat pràcticament un centenar d'habitatges per tanteig i retracte, entre els quals dos edificis sencers, que són els que ens han de permetre també adquirir habitatge de manera ràpida, sobretot no tant per la protecció oficial, sinó també per les situacions d'emergència, que no es poden esperar a que les obres, que al final duren dos anys i hi ha un procés de licitació i administratius molt llargs, es construeixin. En tot cas, i enllaçant amb el que deia el senyor Hernández, molt sovint aquí als municipis estem sols. Sabadell té 200.000 habitants, és la cinquena ciutat de Catalunya, però estem en aquesta situació que estem fora de l'àrea metropolitana i no som Barcelona. No? I per tant, per això hem creat aquesta associació de 900.000 habitants, que és l'àrea metropolitana, per intentar captar recursos, perquè si no estàvem a gas en un limbo. No som municipis petits, no estem dins l'àrea metropolitana i ens faltaven recursos per construir habitatge.
Bé, no sé, jo dins del pla local d'habitatge hi havia altres línies que s'han estroncat i que eren molt inicials, com el tema de la masoveria urbana, que es podien haver anat desenvolupant. I abans, és veritat que tota cosa innovadora inicia amb una qüestió molt reduïda, però que sí que podien anar agafant dimensió i tenint més cos. Hi ha tot el tema de la rehabilitació d'habitatge, que jo crec que és molt important, perquè tenim un parc d'habitatge que s'ha de posar recursos perquè puguin estar en millors condicions. Hi ha una qüestió molt puntual, però que també és significatiu, que no s'està abordant, que és el tema d'un alberg, d'un equipament residencial, doncs, de transició, de cara a la gent que a vegades doncs, es passa volant, però altres vegades són problemes socials més greus que estan aquí, arrelats a Sabadell i que no es vol donar compte, no es vol donar fer front a això. Bueno, crec que el pla local de l'habitatge contemplava moltes qüestions que s'han quedat estroncades, que s'han quedat al calaix i que jo crec que també s'ha de tenir en compte com a qüestió que sí que es va estar treballant en el mandat anterior.
Sí, jo me centraré ara en el problema per mi, que és el de fons i el que impacta realment la gent, no? A la situació dramàtica de l'habitatge públic a la nostra ciutat. A lo llarg de la història s'han construït gairebé 13.000 pisos. Ara no faré xifres exactes, senyor Cortés, parlaré en gran. Però d'aquests 13.000 o 12.000 i pico de pisos construïts per lo que és Vimusa...
8.000.
No, més. No, hem perdut gairebé 11.000 pisos.
No, són 8.000, senyor Fernández.
Senyor, bueno, mire, da igual, perquè no vull discutir d'això. Vull discutir del concepte de política. No sé si ho entén, això, vostè. Hem perdut tots els pisos perquè va haver una generació de gent que no va entendre que era una molt mala idea vendre el terreny públic, la construcció pública, els pisos públics que passin a privats. I ara l'administració compta amb 1.000 i pocs pisos, que és el que tenim. Aquest és el parc públic que tenim. I el drama que tenim, que ara el senyor Hernández ho deia, i que per mi crec que no hem de renunciar a poder modificar i canviar, és la incapacitat, la lentitud de resposta que tenim com a administració pública. És terrible. Terrible. Passen anys, i se necessiten més de 4 anys perquè passi alguna cosa. 4 anys? Tant de temps realment ha de passar per poder construir? Tenim un problema i tenim l'obligació de millorar en aquells aspectes que facin que això es pugui retallar en el temps. Perquè cada dia que passa, per molta gent és un drama. El senyor Hernández ho deia molt bé. És l'habitatge la clau de volta per poder fer polítiques que facin generar benestar i que puguin generar un millor futur per a la gent. Quan no hi ha això, no hi ha res. Ja pot fer qualsevol altre tipus de política. És la base per començar a treballar amb aquells que tenen més dificultats. Per tant, a mi no em preocupa si això. No discutiré ara quin ha fet més, quin ha fet menys, perquè ha quedat clar, 53 pisos és l'únic que veurem nou en aquest mandat. 53. I cap problema. Si tenim Roureda en el mandat que ve i jo l'inauguro, jo les donaré les gràcies. Jo les donaré les gràcies perquè això és ser persona, senyor. És ser persona i és política. Les donaré les gràcies per haver-lo fet.
Bueno, potser en una línia paral·lela temporal del multiverso veurem vostè sent alcalde inaugurant el complex de gent gran de la Roureda.
Serà possible, senyor Cortés, no se preocupi. Serà possible, ho farem.
No, és que em fa riure i em distreu, senyor Fernández. No,
vostè riu.
Coincidia... No, sí, ja riurem al maig de l'any vinent. En tot cas, ja m'agradaria tenir la confiança en mi mateix que té vostè.
Sí.
Tornem als pisos.
Sí, exacte. On anava? És que em distrec. Parlant de coses serioses, tornant a parlar dels pisos i no de desitjos, que ja veurem si passen o no passen, coincideixo en part de l'anàlisi que feia el senyor Fernández, al marge de si han sigut 12.000 o no, que jo ja li deia, són 8.000 habitatges que ha construït Vimusa des de l'any 1958. El cert és que això és un problema amb cada passa colors polítics i cada passa mandats de 4 anys, i si ara governem nosaltres, el mandat passat governava al quatripartit. Fins l'any 95, des de l'any 1958, fins l'any 95 a Sabadell no es va construir cap habitatge públic de lloguer. I, per tant, això són molts anys perduts. Un gruix important a la dictadura, i, per tant, ja, vull dir, també amb unes polítiques que s'impulsaven per part de la dictadura que anaven molt dirigides a la compra, però el que és cert és que des de l'arribada de la democràcia fins l'any 95 no es va construir cap habitatge de lloguer, i això és un problema, no per treure'ns excuses, però no és només de Sabadell, sinó és una qüestió, doncs, cultural gairebé, no?, que s'impulsava aquesta tipologia d'habitatges, i ara veiem el dèficit que tenim, no? I per tant, els que estem ara, que al final, doncs, els que estem ara som responsables del que podem fer ara, hem d'intentar revertir aquest dèficit de milers i milers d'habitatges que podrien ser públics, però no ho són.
Si els sembla, deixem aquí aquesta qüestió. Anem cap a l'apartat de mocions. Es va aprovar ahir una proposta de la Crida per posar comptadors socials d'aigua en llars en situació de vulnerabilitat. Senyor Pere Arnau, si ens ho vol explicar.
Sí, és una moció que pràcticament ve a recuperar la que ja es va aprovar fa 3 anys i que considerem que, bueno, som conscients de que no s'ha avançat, no s'ha fet. Tenim altres ajuntaments de l'entorn que ja han fet un reglament i que ja tenen regulat això i poden fer front a situacions en les que famílies en situació de vulnerabilitat, doncs, se'ls pot posar aquest comptador provisional, no? Si sigui perquè estan en una situació d'ocupació o perquè en algun moment, doncs, hagin pogut perdre aquest accés a l'aigua. I res, només el que es fa l'efecte que és que ahir els grups de govern van optar per l'abstenció altre cop, com fa 3 anys, però que tampoc no hi ha cap interès en tirar endavant aquesta mesura. Jo crec que més per qüestions politico-ideològiques de bueno, el que va sortir potser d'una manera més clara per part del grup de Junts, no?, del tema de legalitzar les ocupacions, no?, o donar validesa a les situacions d'ocupacions, quan és una realitat que hi és a la ciutat i que cal fer-hi front. És millor que hi hagi algú, ni que estigui ocupant en una nau que tingui accés a l'aigua, que no que estigui en una situació en la que no tingui accés a l'aigua i que hagi d'anar, doncs, bueno, en una situació encara més deteriorada.
Senyor Hernández?
Sí, nosaltres vam votar el mateix que l'altra vegada, abstenció, perquè la vèiem innecessària, la moció, en el sentit que jo crec que està, o almenys després suposo explicar al senyor Cortés, però que s'està també analitzant la situació. Però la reflexió que nosaltres fèiem és, diferenciant, nosaltres tenim aquí afortunadament a Sabadell una companyia d'aigües que quan hi ha situacions, que no és el que tracta la moció, per deixar-ho clar, quan hi ha situacions, persones que econòmicament no poden pagar el rebut de l'aigua, doncs es dona una solució, però al final la moció el que busca és una altra cosa, i a nosaltres ens preocupa no tant el fet en si de que tinguin aigua aquestes persones que per la situació que sigui acaben ocupant, no entraré, sinó com es té aquest accés. I ho dic perquè vam tenir l'experiència en el mandat anterior, o almenys alguna pública, però hi ha més d'altres de privades, de persones que ocupen i manipulen elles mateixes les comptes. I això acaba sent un perill, no per elles en primera persona, però també per la comunitat on viuen, inclús pel carrer on viuen. I això és el que a nosaltres ens preocupa. I sí, és veritat que s'haurà de buscar alguna sortida, no sé quina, això també suposo que és el que s'està treballant, però no és tan fàcil com perquè al final estem parlant d'això, en la moció ho podem vestir de moltes maneres, però és això. I per tant, nosaltres amb tota la prudència ens vam abstenir i que els serveis tècnics, doncs, continuïn fent la seva feina.
Mm-hmm. Senyor Fernández?
Nosaltres ja vam votar a favor, vam votar a favor en l'anterior, fa 2 anys, ara. No és tan complicat, és canviar una frase, de fet, d'un reglament, que en el mandat passat vam arribar fins al final del procediment, faltava només introduir-lo al ple, no vam arribar a fer-ho, i a partir d'aquí ha passat tot aquest mandat, i l'abstenció és clar que és perquè no ho faran, no ho canviaran aquest reglament. Hem de dir la veritat a la gent, és el que faran, no ho faran. Perquè, de fet, el PSC, hi ha molts partits, però aquí ara parlo del PSC, que parla de determinades qüestions en ocasions, aquí la ciutat ha agafat un discurs molt, molt... És una estratègia de campanya amb tota la criminalització del tema de les ocupacions. Com si els criminals fossin només gent que ocupa. criminals i delinqüents, tenim gent que ocupa, gent que lloga i gent que és propietari. I vull deixar una cosa molt clara. Contra els sinvergüences, els pocavergonyes, els delinqüents, tot el pes de la llei. Me da igual la situació de tinença d'habitatge que tinguin. Si és un ocupa, tot el pes de la llei. Si és un propietari, un llogater, també. Però aquí estem parlant d'una altra cosa. I això abans existia a la ciutat. De fet, se va canviar el reglament de l'aigua, es va canviar en el govern socialista, en l'època de Bustos, Marta Ferrés i tota aquella gent. En aquell moment se va canviar perquè no es pugui donar la situació de que una persona que no té ni contracte d'alquiler ni títol de propietat pugui demanar un comptador. I si passa en altres ciutats, i acabo, si passa en altres ciutats el comptador social i no ha passat cap hecatombe, vol dir que es pot fer i que és pura voluntat política e ideològica. I aquí està el tema de fons.
Senyor Cortés, es poden posar, posaran aquests comptadors socials?
Sí, en tot cas es tramita el canvi de reglament, sí. Són comptadors provisionals, no comptadors socials, i enfocats en aquests casos on, com quedava clar, les persones no tenen títol habilitant i, per tant, estan ocupant. Jo ahir també explicava que la reforma tal com estava plantejada hi ha molts casos que no quedaven coberts, perquè al final el que es plantejava era basar-ho en una negativa de la propietat o en una incompareixença de la propietat, pensant especialment en els grans tenidors, perquè es pogués posar el comptador. Si no era així i hi havia una compareixença de la propietat, especialment quan els casos són de particulars, acabàvem en el jutjat. I per tant aquí ja entrem en un terreny on la garantia de que es pugui posar un comptador d'aigua quan hi ha el propietari que t'està dient que no, que és a vegades el propietari mateix el que demana que es doni de baixa el comptador, realment es veia poc èxit. I per tant hi ha uns casos que igualment no quedaven coberts per aquesta proposta de modificació del reglament. En tot cas, i entrant també en el detall en el que fem amb la companyia d'aigües, hi ha el conveni que, si no recordo, es va fer el mandat passat, si no recordo malament, entre la companyia d'aigües i l'Ajuntament, que va anar incrementant any a any. El 2020 va ser l'aportació municipal de 97.000 euros, 50-50 més o menys companyia d'aigües i Ajuntament. El 2021 va ser de 100.000 euros i aquest any estarem per una xifra similar o superior. I per tant, aquí hi ha tot un gruix de persones que tenen una situació econòmica molt complicada, les quals, entre l'Ajuntament i la companyia d'aigües, assumim la seva factura d'aigua. Jo crec que aquesta és la línia. Recordar que va haver-hi un conveni entre la Generalitat i les companyies subministradores, especialment pel tema de l'electricitat, del qual encara no hem sabut pràcticament res a hores d'ara, no? I aquí podem recordar que hi ha milions i milions d'euros acumulats en deute per part de les famílies que estan en suspens fins que aquesta situació no es resolgui.
Sí, no, només recordar, espero que es posin les piles i que no sé si al final des de Serveis Socials s'entomarà aquesta qüestió. Només dic que en aquests 3 anys en el que la moció es va aprovar i no s'ha fet res, no s'ha avançat, altres municipis de l'entorn han aprovat el reglament, ho han fet efectiu aquesta mesura, i res, buscant en un cercador ràpidament et surt, per exemple, el reglament de Manresa, un municipi proper que ja ho tenen aprovat. O sigui que al final és una qüestió també de voluntat política de fer-ho, i es pot fer dins en aquest mandat.
Sí, només remarcar això que deia ara el regidor Bernau, no? Es va aprovar fa 3 anys. La voluntat política va ser de tothom i no ha passat. Per tant, això delata la incapacitat de fer complir els acords del ple o la no existència de voluntat real política de votar de cara a la galeria, perquè és fàcil, surt gratis, però no assumir això. Perquè fins i tot quan ja ha avançat que vam deixar tot preparat i que era només qüestió d'activar l'última part del procediment per fer realitat aquest canvi, els que van votar que sí en aquell moment, que ara són els que s'abstienen, que són els que governen, a excepció del senyor Hernández, que no governa.
No, ens vam abstenir. Senyor Fernández.
Se van abstenir? Llavors pitjor. Llavors no se van animar a dir que no. Això és el que ha passat. No han tingut el valor de dir a la gent que no sou tan d'esquerres. Per tant, al final, els fets parlen per si mateix i no els discursos. Aquest govern no ha complert amb algo que ja estava totalment o gairebé finalitzat del mandat anterior, se li ha demanat i va haver una moció, se va aprovar i no la va complir. I aquesta és la importància que li dona el govern de Marta Ferrés a la decisió del ple. Punt.
Voleu afegir alguna cosa més? Si no...
Que no, no hem de patir perquè quan el senyor Fernández sigui alcalde s'acabaran tots els problemes de Sabadell.
Tots no, però alguns li puc assegurar que sí.
10 minuts per dos quarts d'11. Hi ha una última ronda que m'han dit que vostès poden triar una mica el tema, que cadascú de vostès poden assenyalar el que més els ha cridat l'atenció d'aquest últim ple municipal. Senyor Hernández, si vol començar vostè.
Pues miri, començaré parlant de voluntat política, perquè és una cosa que he escoltat molt avui i ahir en el ple vaig escoltar. Quan hi ha voluntat política passen coses.
Tot és possible.
Miri, no. Voluntat política no li podem prometre a la gent que en 5 minuts arribem de Sabadell a Madrid. No. I ahir va fer una promesa a la gent de l'escola Enric Casasses que amb voluntat política es podria fer el que ells demanen. I no és veritat, perquè a no ser que l'anterior mandat no hi hagués voluntat política per fer les coses. És a dir, perquè en el mandat anterior el govern doncs, va comprar l'Art Tèxtil, va comprar les Alleres i Déu, va fer compres milionàries d'expropiacions no estratègiques, va intentar regalar-li a la Generalitat la construcció de la residència del sud i es van oblidar de l'escola Enric Casasses del que demanaven els que ells van venir al ple. Però resulta que ahir sí que amb voluntat política al 2022, 23, 24 li poden fer a l'escola Enric Casasses l'expropiació i la zona que ells demanen.
Doncs si em permet, recordem que l'AFA de l'Enric Casasses va demanar convertir l'antiga fàbrica Campmany en una zona verda, per si algú ha escoltat abans l'informatiu, i pels terminis proposats va caure aquesta moció.
No, sí, sí, nosaltres tothom estem d'acord i que ojalà això passi, però clar, s'ha de fer una expropiació amb diversos propietaris, un canvi de planejament, un canvi d'usos i la inversió per fer possible la finalització que és un pati per l'escola i una plaça pel barri. Per tant, jo crec que no s'ha d'enganyar la gent. Ojalà o d'aquí anys això sigui possible o al més semblant al que demanava la moció, però no parlem, no fem electoralisme barat.
Senyor Pere Arnau.
Sí, jo el que observo és, i aprofitant aquesta moció, de la voluntat política i tal, una certa desconnexió amb la ciutadania. Al final, aquesta moció de l'escola AFA, de l'escola Enric Casasses i de l'AFA, estava des del maig esperant que es pogués portar al ple. O sigui que el govern ha tingut temps de seure, de parlar, però això potser s'ha fet al final, el dia abans del ple o poc abans del ple, i potser no s'ha arribat a un punt, no? O sigui, i al final veig un dèficit de gestió política d'aquestes qüestions, perquè potser hi ha algunes coses de la moció que potser són... que són difícils de portar o que no es poden... Però segurament des del mateix col·lectiu, si s'hagués establert aquest diàleg, doncs potser s'haguessin canviat o s'haguessin trobat les fórmules, no?, per posar-se d'acord. Però en tot cas, el que em sorprèn és que en una moció que no t'has d'agafar potser la literalitat dels acords, sinó intentar de desconstruir un ànim o de proposar un ànim de poder trobar una solució, doncs és un pronunciament polític, no?, és aquesta desconnexió, no? Bueno, es vota que no i punto, i tema apartat. I ara estem parlant d'aquesta d'Enric Casasses, però també va passar, per exemple, amb el de l'Obrera, no? Ja, d'alguna manera, doncs, s'agafen excuses tècniques, burocràtiques, per dir no, i votem, hi ha una altra cosa. Quan el que jo crec que requereix, des de tant l'Obrera com el tema d'Enric Casasses, és seure, parlar... El govern ha de tenir aquesta capacitat d'escoltar, de veure quines solucions, i si les que planteja l'entitat o el col·lectiu no són viables, doncs buscar les fórmules que sí que siguin viables. Però hi ha aquesta, des del govern, hauria d'haver-hi aquesta gestió aquesta capacitat de gestió política d'entablir. I en canvi ja s'opta pel no, i això jo crec que també té un cost, un cost en el sentit de desconnexió d'una part de la ciutat en la que dius, bueno, amb aquests no ens entendrem i per tant ens desconnectem, no? Bueno, jo crec que al final també correspon a una manera de fer, no? Amb els que tens més favorables, doncs totalment a favor, no? I cert clientelisme, i amb els que no t'acabes entenent o intuïsses que no t'entens, doncs és per la via ràpida, no, i ja està.
Senyor Fernández, per acabar.
Sí, jo, bàsicament, la voluntat política és fonamental. Jo entenc que aquells que mai han governat res, i crec que mai governaran res, tot indica això, puguin dir això. Però jo he tingut l'oportunitat de governar, i sé que quan hi ha voluntat es pot fer. Es pot fer moltes coses. se puede avanzar en moltes coses. Ningú està dient que és fàcil. I, de fet, el govern anterior ha fet moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I els anteriors també segur que han fet. I l'actual segur que està fent. No dir-ho, és de miserables. I jo no sóc miserable. Jo reconec si algú està fent. En aquest cas, per exemple, en el cas, per exemple, que es va parlar ahir en la moció, és un tema de voluntat política. Es pot fer? Es pot fer. És fàcil d'entendre. Mireu, si hi havia 5 milions d'euros per comprar un pàrquing, això és una voluntat política. Posar 5 milions o 4 milions en un pàrquing. Molt bé. Voluntat política. Si hi ha voluntat política, també podria haver estat diferent. Podríem haver-lo posat en altra cosa. Sempre pot ser discutible. La meva voluntat política com a futur alcalde és, si sóc l'alcalde d'aquesta ciutat, si la gent vol, és anar en aquella direcció, en obrir i posar els recursos, per exemple, en el tema urbanístic, per poder generar més espais verds, més espai per a la gent, que és el que la gent ens demana, que és el que la gent demana, que era el que demanava la gent de l'escola. Pues mire, se van iniciar els tràmits, tràmits no, perquè no seria exacte això, i avui estem molt exactes en els termes. Se van iniciar gestions, per tant, s'estava pensat avançar. Per què? Perquè havia voluntat política. Si no, ni s'hagués iniciat la gestió. Voluntat política no hi ha, per exemple, en el tema dels comptadors. Això és no tenir voluntat política, i per això no passarà en aquest mandat. Passarà quan jo sigui alcalde.
Última intervenció, senyor Cortés.
Em fa patir perquè el senyor Fernández esgotarà tots els seus minuts de propaganda electoral mesos abans de la campanya. Ràpidament, jo no l'interromp, senyor Fernández. El nostre minut de glòria s'ha de respectar.
És sagrat.
Exacte.
Endavant,
contestant-li al senyor Pere Arnau el que deia la moció. Miri, la moció estava entrada des del maig, estava en cua perquè és una moció d'entitats i estaven en cua, i jo, sincerament, ni la regidora Molina ni jo ho sabíem, perquè són les mocions que estan en cua, i el que no pretendrà és que el govern parli mesos abans amb les entitats de que presentin les seves mocions. Les mocions es discuteixen quan arriben en el ple, i vaja, crec que com a govern hem de fer ús d'aquesta connexió.
Perdona, no se les tampoc, perquè van dir que van enviar carta a grup municipals, ni
no
al PSC, ni a la senyora Morell, ni a nosaltres.
En tot cas, ho dic per precisar, que feia 5 mesos que estava allà, però és una moció d'una entitat, i a nosaltres ens va arribar com a grup municipal, que és com es discuteixen les mocions, a l'hora de la convocatòria del ple. I una ràpida reflexió. Ahir també provàvem la contractació del servei de menjadors, que és un tema de menjadors escolars que ha anat passant diverses vegades pel ple, i m'agradaria destacar que això ha hagut de passar perquè hi ha hagut recursos especials en matèria de contractació que ens han alentit la tramitació. I aquí també fa una crida a que potser s'ha de canviar la llei de contractació i s'ha de posar més difícil perquè es posin aquest tipus de recursos que al final acaben perjudicant contractes que són vitals pel funcionament del dia a dia de la ciutat i en aquest cas del dia a dia de les escoles i que perjudiquen el funcionament de l'Ajuntament i de moltes altres administracions que liciten, perquè a vegades quan les coses van lentes no és per manca de voluntat política, sinó perquè a vegades hi ha doncs, aquest recurs especial de contractació que t'atura tota la tramitació.
Doncs bé, un minut i mig per arribar a 11:15. Nosaltres deixarem aquí el debat de política municipal. Senyor Cortés, senyor Pere Arnau, senyor Fernández, senyor Hernández, espero que
política municipal, però que sí hi ha electoral, Vull dir, aquí hi ha gent que...
No, ja ens comencem a preparar tots,
Tu no, jo no.
Regreso al futuro, viatgem endavant.
Una altra cosa que ja parlarem.
Vostès i nosaltres ja ens anem preparant, anem escalfant motors, sí, per aquesta cursa electoral. Bé, fins al mes vinent, després del pròxim ple municipal. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio.